destinat al projecte Solidaris amb la Memòria de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès, organitzat pel Parc de la Séquia amb el suport de BBVA i aquest any Sant Fruitós com a municipi anfitrió. Informació i inscripcions a transsequia.cat.
Bàsquet a Ràdio Manresa amb l'equip de Pep Vidal. Comentaris, resultats, la prèvia, l'anàlisi. Tota la transmissió al 95.8 FM i a radiomanresa.cat.
Aquest dimarts, a partir de 5:45 de la tarda, Aliaga Petkim Sport, Baxi Manresa. Amb el patrocini d'Expert Joanola Fotomatón, Frankfurt Calxavi, Viatges Massaners, La Taverna del Pinxo, Quívoc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Carnisseria Quimeta del Mercat Puigmercadal i Teràpies Orientals Carles Torres Casana.
Futbol Sala, Campionat Nacional de Lliga de Segona Divisió B. Aquest dissabte a les 6 de la tarda, partit corresponent a la 25a jornada. Covisa Manresa, Futbol Sala Ripollet. A les 6 de la tarda, t'esperem al Pujolet. Som en llocs de play-off. Covisa Ripollet, imprescindible sumar.
She packed my bags last night, pre-flight. Zero out, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out. Such a timeless flight.
El 95.8 FM, Cadena SER.
Barra lliure, amb Pilar Gonyi.
Benvinguts a aquesta tertúlia de dimarts 11 de març, tertúlia 104 de la 26a temporada. Va passar el 8 de març i sembla que aquest any les dones, més que cobrar nous ànims amb els avenços aconseguits, haguem de començar a assimilar l'abast de la reculada que estan experimentant aquests èxits i a preparar-nos molt seriosament per lluitar contra l'ofensiva que s'acosta. No és només que no s'hagi aconseguit avançar ni el més mínim en països com l'Afganistan, on la denúncia de la Fiscalia de la Cort Penal Internacional per crims contra la humanitat per persecució de milions de dones i nenes que estan sent esclavitzades no ha avançat un mil·límetre. Per tant, és també que als Estats Units no sembla que hi hagi prou reacció contra el decret de Donald Trump posant fi a les polítiques d'igualtat, diversitat i inclusió que afecten minories de tota mena, per descomptat, però també les dones en conjunt. Apple, per exemple, ha assegurat que seguirà endavant amb els seus plans actuals, però altres com McDonald's o Ford han retirat totalment o parcialment les polítiques d'igualtat. El més important és veure què passa amb aquestes empreses a la Unió Europea, on, en teoria, les polítiques d'igualtat són obligatòries. Se sotmetrà McDonald's o Ford a aquesta legislació per seguir endavant amb els seus projectes a Europa? Com més aviat ho sapiguem, millor. Obrim la barra lliure. La Giva ha començat la Lliga de Gimnàstica Artística de Primera Divisió en un primer lloc. Laia Font, que avui ens acompanya, què tal?
Bé.
Retornes a la competició amb un segon lloc a la general per darrere de l'Alba Petisco i la Laia Genué, l'Ona Sánchez, la Mar Royo, la Maria Comallonga, la Laia Font, la Tisha Balemán i la Júlia García formen part d'aquest equip manresà que no va poder comptar amb la Lorena Medina, que havia estat malalta durant tota la setmana. Xavier Gassimiro, tècnic de la Giva, benvingut. Gràcies per ser aquí i
gràcies
per acompanyar-nos. Saludem al David Carreter. Què tal?
Bon dia.
Saludem al Valentí Martínez.
Hola, què tal?
I saludem a la Teresa. Què tal?
La Rosa.
Ai, a la Rosa. Per què et dic Teresa?
No ho sé.
Rosa, perdona. La Rosa Gent està. Exacte. Benvinguts tots a la tertúlia, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies. I bé, jo parlava del tema aquest de les dones, i si voleu ja entrem amb la tertúlia, que ja sé que estàveu abans de començar. En primer lloc, felicitar-vos perquè aquell documental que es va fer a Manresa és una passada, a mi em va emocionar, em va fer plorar molt, de debò, eh? Vull dir, l'heu vist? No sé si l'heu vist.
No.
És impressionant com sortíeu totes, el que explicàveu, i la força que teniu, la valentia que teniu i la constància, que tot això, tot plegat, es necessita per arribar on heu arribat. A part d'això, demanar-vos, ja que parlàvem de les dones, en la gimnàsia hi ha una certa igualtat en la gimnàstica o no?
En la gimnàstica hi ha una igualtat. És més que haver-hi una igualtat, la majoria de països té més catxé de la gimnàstica artística femenina que no pas de masculina. Aquí al nostre país, per exemple, hi ha més practicant de gimnàstica artística femenina i està més reconeguda que la masculina. D'altres països, als Estats Units, per exemple, igual, una gimnasta als Estats Units o els equips americans, tant de lliga universitària com la famosa equip de la Simone Biles i companyia, és a l'esport rei allà a nivell femení. Aquí estem en parietat, possiblement, però sí, és un esport practiquen nois i noies, però són dos modalitats diferents aparells, i nosaltres amb gimnàstica artística no tenim en cap moment cap mena de sensació de ser menys, sinó possiblement al revés.
Però teniu una estrella masculina.
Tenim una estrella masculina en gimnàs, el Tierno, que és el que ja porta dos Jocs Olímpics. Per París vam estar a punt d'aconseguir aquesta plaça. Aquí el documental ho explica molt bé. De fet, vam començar aquest documental, que era la carrera de dues de les gimnastes, de Lorena i la Medina i la Laia Font, per la seva lluita de la classificació olímpica. Llavors van anar els aconteixements. Us recomanem que es miri el documental El millor salt, i llavors el documental el van anar reconvertint cap a tot l'equip, no? I sí, com has dit, ha sigut... Nosaltres estem molt contents del resultat d'aquest documental. Són tres capítols de 40 minuts i no sabíem com funcionaria, perquè sabíem que agradaria el món de la gimnàstica, perquè era molt de gimnàstica, i que possiblement agradaria el món de l'esport, però sorprenentment al cap de poc de treure plataforma, TV3 ho va treure amb antena i va tindre un seguiment brutal. Això es va estrenar el juliol, encara estem dintre dels 10 documentals més vistos de la plataforma. I ha agradat sobretot al públic general. Veu un esport d'èlit des de dins, la lluita d'unes esportistes cap a un somni, i no és el típic documental que fan aquell que guanya, que quan ha guanyat li fan el documental de la seva vida, sinó del que ho està provant, ho prova, tot el treball i tot el recorregut fins a arribar als Jocs Olímpics, i l'important és la gestió de les emocions durant tot el documental, i és el que ha agradat al públic general. Encara ara ens estan demanant seguir gravant més capítols, haurem de donar una mica de marge perquè en esport tampoc es canvia tan poc temps, perquè arriba un input cap a la tele de demanar què ha passat amb aquesta gimnasta, com està, s'ha recuperat de la lesió, continua entrenant, aquestes petites com van. Bé, ha agradat molt al públic general, cosa que ens ha agradat moltíssim.
Però canvien molt, aquestes noies, quan us veiem en la competició, a la vida real, com ara veiem a la Laia, és que teniu un porte, una manera de moure-us, que és gairebé com la gent que fa teatre o que fa cinema, que s'han de transformar. Tu transformes, Laia?
No, a veure, sí que és veritat que el documental va arribar a un punt que érem el més natural en aquell moment, o sigui, arribar a un punt que sí que al principi era raro que et seguissin unes càmeres, però al final ja era com que no ens en adonàvem, no ens en recordàvem, i llavors actuaves com et venia. De fet, a un dels últims capítols del documental es pot veure ben bé. I això, no, era simplement doncs fèiem la nostra vida i a partir d'aquí doncs es graven un seguit de moments del nostre dia a dia, per llavors doncs que el públic coneixés una mica la nostra història, no només amb les competicions que es retransmeten per la tele.
Ara entrem en tertúlia, però t'has recuperat del que va passar abans de París?
Sí, 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 ara ja... Sí.
Dolguda encara?
No, ja se'm va passant.
Se't va... No ha passat del tot.
Encara queda aquí,
no?
Exacte. Una mica.
Valentí, psicològicament han d'estar molt preparades aquestes persones.
Em sembla espectacular. Jo li volia fer a la Laia una primera pregunta, no? De dir, què fa que en un moment determinat tu decideixis dedicar-te a aquest esport, no? Que no sé si és un esport dels més freqüents, no? Perquè la gent jove s'hi incorpori. Què fa que pensis, vull dedicar a fer gimnàstica, no?
Bueno, jo vaig seguir una mica la meva germana, que ella sí que va començar a fer gimnàstica allà al poble on vivim, i jo la vaig veure un dia que feia un espectacle i li vaig dir a la meva mare que jo volia fer com ella, i a partir d'aquí doncs la vaig anar seguint fins a arribar a la Giva, i a partir d'aquí doncs vaig descobrir que era una passió que m'agradava molt i que ho disfrutava. I mira,
la teva germana també surt al documental. Sí, continua? Ha continuat?
La Carla ara mateix està fent d'entrenadora. Sí. Ella està acabant la carrera a la FUP, està acabant fisioteràpia, i ja ella, després dels Jocs Universitaris de Chengdu a Xina, es va retirar perquè era molt difícil aconseguir viure una experiència com la que vam viure a Chengdu, i em va dir, jo he arribat a dalt de tot, m'ho he passat superbé. Es va retirar, però l'any passat ens feia falta un membre més per la Lliga, i va dir, m'hi torno a posar, intento ajudar l'equip fins a la Lliga de l'any passat. Ara ja està ben bé tan sols fent d'entrenadora.
Perquè, Xavi, perdona, fins a quina edat és més o menys el...
Quina edat és?
Sí, per...
Mira, com la setmana passada...
Com a futbol, bàsquet, handball, vull dir que tenen, no sé, correcte, els 30 i pico ja són grans aquí.
El nostre país costa molt, però el nostre país costa molt perquè costa molt estudis i esport. Tenim una assignatura pendent, però també és cultural, eh? També és cultural. Per exemple, la setmana que ve, d'aquí dues setmanes, marxem a Alemanya amb una competició. Per exemple, la mitjana de l'equip alemany al Campionat d'Europa de l'any passat era de 32 anys, 32 de mitjana. A l'holandès aquest any serà de 31 anys. A nosaltres és molt difícil, això. A nosaltres és molt difícil. La Carla, que és la que es va retirar l'any passat, es retira just als 22 anys, perquè ja està acabant i se li fa molt difícil. Però és cultural. Per què dic que és cultural? Nosaltres ho tenim solventat mentre estan estudiant a ESO i al batxillerat, amb una doble sessió d'entrenament, amb un
conveni... Una cosa molt, molt novedosa que es fan aquí,
correcte,
eh?
Correcte, és un dels pocs llocs que hi ha això... I què passa quan van a la universitat? A la universitat, quan podria ser més flexible, la Lore ara està estudiant i està estudiant a la UOC, quan podria ser més flexible, nosaltres culturalment, jo dic que el nostre pis es defineix, ets un nen que estudies, ets un adolescent i després hi fas la carrera i després te'n vas a treballar. Alemanya no és així. Alemanya, i m'ho podran dir ells millor, l'edat que acaben els estudis sol estar sobre els 29-30 anys, i mentretant han combinat estudis amb treball, estudis amb esport, estudis... Aquí no, aquí vinga, universitat, només sóc universitari ara. I costa molt amb aquest tipus d'esports, que necessitem entrenament diari i que necessitem doncs una constància. Llavors arriba un punt que ells trien, i si no puc estar dalt de tot, i quan estic a dalt de tot és una cosa que està poc remunerada, com a molt tenen les beques que pertoca pel que són les beques ADO arrel del resultat, doncs arriba un punt que han de triar. Però també és aquesta part que dic jo cultural, perquè a Alemanya una gimnasta de 22 anys tranquil·lament està pel segon grau o pel segon curs de la seva carrera, perquè ho compagina i fa doncs unes quantes assignatures, mentre té un treball a l'empresa real i fa unes pràctiques a l'empresa reals perquè està treballant o perquè està fent la seva carrera musical o el seu... Aquí sembla que els 22 acaben d'estudiar i després estan al mercat aquest que dic jo de l'atur fins que la troben, eh? No és allò que dius, és que per què acabem i entrem, no?
Doncs però no, és per, anirem canviant. No és per físic, eh? No és físicament, o sí?
No és tan físicament.
Però que hi ha valentia mentalment, el que comentaves ara, de que clar, si un jugador, que sé, per exemple, Lewandowski o el Barça, em sembla que sí. 37... l'altre de Madrid 39, juguen una estona i van fent, i si no la toquen, clar, vosaltres heu d'estar super...
Mira, el debut de la Laia en una Copa del Món va ser a Cottbus fa 2 anys. Ella no tenia, va fer els 16 allà, va fer els 16 anys allà, i va quedar a darrere, una posició per darrere de la Xu Subitina, que és la més veterana que hi ha actualment, que té 49 anys. La setmana passada aquesta Xu Subitina va quedar, va guanyar la Copa del Món de Bakú aquest cap de setmana, i té 49. O ja tens
49, sí.
Doncs jo personalment quedo molt parada, perquè sempre em pensava que era un esport, bueno, que la gimnàstica artística, que és molt dur, bueno, que s'hi ha de treballar moltíssim, em pensava que arribava a una edat en què la gent ja s'havia de retirar. Però ara he quedat parada, no? De dir...
Vol apuntar.
Jo no, però clar, sempre veus gent jove, gent molt jove. Clar. I...
Però com ho fas? És a dir, nosaltres aquí tenim la sort que almenys fins al batxillerat ho tenim fet, però la majoria de clubs no tenen això. Llavors necessites, és un esport que necessita unes hores d'entrenament concretes, per anar bé fas 2 sessions d'entrenament, no per treballar més hores, sinó per distribuir més les càrregues i fer-ho més amè, i clar, com ho fas si no tens cap mena de facilitat? Perquè no la tens. Perquè la majoria d'esports, o molts esports, amb menys hores pots estar més o menys.
Per això que jo veig que és un esport que has de fer moltes hores de dedicació. Bueno, qualsevol esport,
Tot l'èlit, Tot l'èlit. Menys aquests més mediàtics, que alguns també, però tot l'èlit. Vés a veure un nadador, fan 3 sessions d'entrenament. Les de sincro estan fent 2-3 sessions d'entrenament i molta hora. Llavors, si no t'acompanya l'entorn, les beques, els ajuts, i poder compaginar els estudis la pràctica esportiva, arriba un punt que han de decidir el seu futur, i el seu futur no pot ser, no és aquest. Per això és una assignatura que tenim pendent com a país.
Wow.
Com dues coses, no? que entenc jo, una és suport o alineació social, perquè l'esport d'elit, si vols, puguis mantenir-ho conjuntament amb els estudis i vincular les dues coses. No ho tenim així actualment, fins i tot les mateixes ofertes universitàries, seguir una carrera universitària encara que tingués algunes facilitats, no són les facilitats que puguis combinar els viatges, les estades en períodes d'examen, són períodes d'examen, és a dir, hi ha poca flexibilitat en general, amb aquest element. Jo crec que és un aspecte a tenir en compte, però el segon té que veure una mica amb el fet que cada vegada la gent té tendència natural amb l'èlit a allargar més la seva vida, la vida professional, possiblement perquè des del punt de vista biològic, des de la cura personal, des de la nutrició, des de, no? I llavors no és raro trobar ja gent de 30, 35 gairebé que als 40 anys encara estan a primer nivell, no? Cosa que era impensable. O sigui, ara fa poc es va deixar de la seva pràctica esportiva el Rafa Nadal, no? Hòstia, de 15 anys enrere era molt extraordinari trobar un jugador de tennis que tingués 35-36 anys, no? En canvi, ara és bastant freqüent, no? Els jugadors de futbol abans tenien 30 i ja i ara la tendència natural, però jo crec que amb l'esport vostre o amb l'esport en general hem de buscar la fórmula aquesta que deies molt bé abans, d'alinear les dues coses, no? La voluntat i l'interès de fer una carrera esportiva de primer nivell, i que això no t'haguis de descolompiar de l'àmbit més social, en aquest cas els estudis, no?
Perquè potser costa una mica veure-ho com a carrera de la teva vida, no?
Correcte.
Que ho fas més, doncs, com a un hobby o com a una temporada, una certa edat, però com a carrera professional em vull dedicar a això, potser no tenim aquesta cultura.
Quan entres a l'èlit hi entren molt pocs. Penseu que és un esport que a l'equip nacional júnior o a l'equip nacional absolut entren 5 nenes. Durant aquell any hi haurà 5 que estaran a l'equip nacional. Aquestes són l'èlit. I 2 o 3 que entren, surten, que vas rodant a nivell de Copes del Món, etc. Clar, és molt reduït. I no hi ha un suport econòmic. Quan hem parlat abans de li has demanat com és que t'has dedicat a aquest esport, si és la gimnàstica és un esport no minoritari. La gimnàstica, aquí a Manresa, per exemple, nosaltres tenim 650 nens en actiu, nens i nenes, 650, i amb una llista d'espera de possiblement uns 200, per quan hi ha som l'entitat esportiva, som l'esport. O l'entitat amb més número de practicants.
Sí,
és minoritari de...
No ho he dit mai, no?
Mitjans de... premsa, de etcètera, etcètera, etcètera. Però no de pràctica.
Clar, de l'impacte mediàtic que genera.
Correcte.
Clar, clar.
I si mirem per aquí al voltant, Esparreguera, deuen ser uns 200 i pico, Abrera, 300 al club, tot arreu hi ha gimnasos, i això està fent un canvi. Comença a ser com a d'altres països. El que passa és que van, no està generant, no està generant. Quan van vindre els del documental, diem, Xavi, volem fer això. Vaig dir, perquè clar, és una productora que arriben i aposten. I aposten i fan algo per si compra Netflix o compra Amazon quan treballaven per un objectiu més olímpic. I al final ho ha comprat, però jo li vaig dir, no saps el que t'hi jugues, això és gimnàsia, això no ven, eh? Jo li vaig dir, sent el meu nom, va dir, això és feina meva, em va dir, això és feina meva, no? I realment s'hi ha demostrat que sí, que
bueno, això... La feina que ve del Dani Sala i el seu equip és brutal.
Sí, són uns professionals.
Jo a casa no ho vaig veure en directe, ho vaig veure després, però el meu marit em va dir, diu, quedaràs parada del que descobriràs veient aquest documental. I certament, és que mira que us coneixia, i havíeu estat aquí a la tertúlia, i ho havíeu explicat, però et crea un clima de dir, ostres... És que això és molt fort. I que, per exemple, en el teu cas, en el teu cas, vaig plorar molt. Mm. Perquè, clar, anaves veient que anava pujant, que anava pujant, que anava pujant, i a l'últim moment, pam, i dius, ostres, és tan fort el que et va passar que...
Ostres, què et va passar, Laia?
Això es pot explicar. Explica-ho. Explica-ho perquè el documental...
No estem aquí que no sabem què va passar.
Ah, s'haurà de veure-ho, s'haurà de veure.
No, home, no.
El malo és el xèrif. Pues clar, estàs dient ja al final de la pel·lícula, no?
Ah, vale, vale.
No, però es pot explicar, perquè ho sap tothom.
Però si n'anem parlant, potser que ho sapiguem.
Explica, explica.
Bueno, res, vam estar 2 mesos a Madrid concentrades per al Mundial Classificatori.
Ja veníem del Mundial. Ah, del Mundial, ja sé.
Del Mundial Classificatori pels Jocs de París, com a equip, per fer una classificació com a equip. I a la parella salt, que era com el meu punt fort, vaig caure. I llavors, a més, el seguit de Copes del Món que vam fer... Després, per ja buscar una classificació més individual, a la tercera Copa del Món em vaig lesionar. No. Llavors, allà sí que es va acabar qualsevol mena d'oportunitat.
És una miqueta...
És que les lesions sí, sempre deuen estar...
Lo bonic... Però clar, que per ells anar a les Olimpíades sí, és el Nova Mas. I que et trobis que ho tens tot tan bé, cada cop pam, per una tonteria, perquè realment era el teu aparell més fort.
El seu potser, salt.
Sí. Potser a vegades dius, bastant confiat, que és quan passen, no sé si va ser el teu cas, que vas molt confiat i aleshores passen coses.
El bonic del tema és que és la realitat. La realitat és aquesta. La realitat no és el de la medalla. La realitat és el
exacte.
Que passa aquí. Ostres, has tocat sostre. Pensa que estàs competint a un mundial classificatori que no hi arriben gaires i tens la possibilitat de ser olímpic només caient dret del teu salt. Ja estàs aquí, ja hi ets. No hi ha sigut. Bueno, he caigut. No passa res. Primer dia s'enfada. Bastant. Segon dia...
Normal.
Haurem de fer a tot el circuit de Copes del Món, el qual és una mica liós, perquè viatges d'Egipte vas directe a no sé... Saps? I no... Bueno, doncs farem el circuit de Copes del Món i intentarem classificar-se directament per aquest aparell. I tampoc surt bé. Una mala caiguda, bastant tonta i un menisc. Doncs, però acaba bé. És a dir,
ara t'has recuperat de tot del menisc i tornes a competir normal?
Sí, ara ja estic entrant normal i ara ja...
Una curiositat amb la línia aquesta de dir de la Copa del Món, de les Olimpiades, si tinguessin que fer una mica de futurologia, allò de dir, o sigui, com t'imagines els teus somnis, de dir, la teva carrera com seria idíl·lica, què t'agradaria aconseguir, on t'agradaria arribar?
Home, m'agradaria arribar als Jocs Olímpics de Los Angeles de 2028, però vist tot el que m'ha passat ja,
2028.
Com serà el camí?
Quants anys tindràs el 2028?
Doncs 22.
I arriba perfecte d'edat. Sí, és a dir, no? és a dir aquests ens venien una miqueta d'hora, però ho teníem allà. L'important és que...
Però està bé que tingui aquest objectiu, clar, penso jo.
Clar, és que és l'objectiu.
Clar.
Anem cap allà. La primera competició ja hem competit un parell de vegades després d'això. La primera internacional serà d'aquí 2 setmanes i del cap de 2 setmanes més a Itàlia comencem amb una altra. I després preparem europeu, de l'europeu i anem fent pas a pas. L'objectiu gran primer serà el mundial classificatori, perquè els jocs és el que la gent veu. En els nostres esports es veuen els jocs i prou. L'important és l'any abans, que hi ha el Mundial classificatori, perquè és important classificar-te pels jocs. Només hi ha 12 països que van als jocs, has de ser un d'aquests 12. Llavors l'any important és d'aquí 2 anys el Mundial classificatori, d'aquí 3. Però l'any important és a l'europeu, que hem de passar el tall pel Mundial també, no? Llavors
és com
això és cales, així, sí, no. És, i és molt. L'esportista té aquest objectiu i la nostra feina és acompanyar-los cap a aquest objectiu i que això sigui el més flàcid, el més guai i el més divertit possible, sense perdre el nord. I el documental jo penso que queda molt explicat i s'entén molt, que és una mica el que ha agradat. Que ha sigut un fracàs? Que va, això és un fracàs. Hi ha frases que surten al documental perquè són molt reals. Vam estar un any gravant i clar, en un any i un micro, dius bestieses i dius de tot i dius però dius molta veritat llavors, no? Mm. Hi ha un punt que la Laia em diu, sóc una fracassada, em va dir, què dius? No, saps tu que és un fracassat, saps? Tu ets una privilegiada d'haver-te fet mal on te l'has fet. Clar. I com te l'has fet, no? I llavors es retransmet això i aquesta és la veritat. Llavors a vegades veiem una retransmissió esportiva que no sabem què passa, veiem allò que cau i una lesió i creiem que allò és una frustració, una persona que no arriba, no, allò no és res, allò és una pedra que m'he entrebancat, tant de bona hi hagués sigut, tots hem fet l'esforç per aconseguir això, però això segueix. I arribaré,
això és la vida.
Ho provaré, això és la vida. Això és la vida.
Però s'ha de treballar la intel·ligència emocional amb això.
La gestió de les emocions és el més important
perquè és,
de
l'escola.
Clar, 18 anys, clar, dius, vale, t'estàvem tu i amb 18 anys, és que...
No ho puc dir.
No.
Però a més potser estàvem junts.
No, segurament que sí, és que havíem anat al col·le junts. Vull dir que, sí, des de petits.
Caram.
No aprofundis.
No cal. Era col·le, menys col·le. Què fèiem allà, no ho sé. Clar, però és la vida, el que explica el Xavi. Sí. És que al final és com tot. Has de caure per tornar-te a aixecar. Si tens por al que corre en moto, aquests que corren en moto, hòstia, és que veig que es foten unes faves de jo no tornaria a agafar la moto.
No. Bueno,
sí, m'entens? Tot s'han caigut. Però tornar a agafar i tornar a la velocitat que hi van. I això és constància, això és...
Però fixa't en una cosa que ho apuntava abans el Valentí. A veure, resulta que estem parlant de que 650 persones estan a l'Egiva i que n'hi han, doncs, escampats per tot arreu i a tots els països del món. El problema és totalment mediàtic, estic d'acord amb tu, entre altres coses, perquè si ara us demano, digueu-me dos noms de gimnastes, direm la Nadia Comaneci, perquè totes les medalles que va guanyar i tot el follon de que va marxar del país on vivia i tot això, i després, jo ara mateix no me'n recordo del nom de la noia que va tenir la depressió, que aquest any ha tornat,
exacte. Simone Biles,
ja està.
Però és el
hi ha
que
més noms?
És el que diu ell, que només ho veiem en els mundials, en les olimpiades, és un esport,
però
que no el veiem mai.
El que a mi em sorprèn més és que això ens passa aquí,
sí,
al nostre país, aquí al costat, a França. Aquest any espero que la Laia pugui anar a la Copa del Món de París, que la Lorena hi va anar fa 3 anys. Es fa a l'Arena, és on s'han fet els jocs. Doncs a casa vam poder vindre a veure-ho i els va costar moltíssim trobar entrades 3 setmanes abans d'una arena, una Copa del Món. Els pavellons a rebentar. A Itàlia, la Lliga Italiana, tots els pavellons estan a rebentar. Als Estats Units no en parlem, és l'esport rei. A Gran Bretanya hi ha molt, depèn d'on viatgem, depèn d'on competim, és increïble el que segueix aquest esport i l'afició que té. Això és un peix que es mossega a la cua, no? Quan parles amb premsa, la premsa et diu, no, és que no vens, i tu dius que no em treus, saps? Com com puc vendre si tu no, si tu
per
no em treus?
Per la Montala Notícies,
no? I estàs donant
veuràs volta. Futbol. Bàsquet, ara per descomptat hi ha la banya posada amb el futbol femení, però després veuràs tenis, evidentment
més?
Motos i cotxes, ja està.
Sincro, si a l'equip de natació artística, si a l'equip ha guanyat.
Una carrera de cotxes de Fórmula 1, mira que és avorrit, eh?
I a gent que els encanta, a mi
però,
no,
sí. No, el que comença primer és que és molt difícil, però, segons...
Amb aquesta línia que dius, vinculat al tema aquest del seguiment mediàtic, ara estava pensant esports avorrits que segueixes per la tele, que jo no segueixo, però dius, el golf? Per la tele, el golf? Dius, no?
Me'n vaig a un altre, el ciclisme.
El ciclisme, eh?
Per, només per entendre l'estratègia d'equip.
Ni pompo, no? I, bueno, està bé perquè el juliol el ciclisme et serveix moltes vegades per fer la bacanya després de dinar els caps de setmana. Sí. Sobretot per aquells esforços continuats de la gent, dius, ai, Maria Puríssima.
Però no? A França però referir, no. Hi ha trams que la gent posa la tenda de campanya per veure el tram,
en directe, eh? En directe, jo crec que tots els esports en directe
són un espectacle.
Són un espectacle, tots. Però després, com segueixes aquests esports a lo millor des de la televisió assegut al sofà, és més complicat, encara que hi ha seguidors, això, hi ha gent del ciclisme que les, aquestes etapes de 5, 4 i 5 hores de llargada se senten a, o se seuen a les 12 i fins a les 4 o les 5 s'aixequen, sí, sí, sí. No?
Però és que són molt mediàtics.
Però, clar,
el ciclisme és, no ho entenc, però és molt mediàtic.
Però l'han fet mediàtic.
L'han fet mediàtic.
Penseu que el ciclisme fa uns anys es va apostar, i es va apostar pel ciclisme. Jo parlant amb gent, van apostar pel ciclisme perquè el ciclisme porten mosques molt importants a l'esquena. No porten... Val? I aquests manen molt i tenen unes quotes de tele. I com que tenen aquestes quotes de televisió, la televisió es va veure obligada a fer ciclisme. Què van fer? Primer de tot van formar l'espectador. Van formar l'espectador, perquè si no, t'ensenyaven i dius, mira, aquell que ha guanyat aquí, ha guanyat allà, va al 32. Com pot ser, no? Llavors, es va formar l'espectador. I després de formar l'espectador, es va crear l'aficionat. Val? Quan es fa gimnàstica per la televisió, que és poca, normalment quan es fa la televisió catalana sol estar-ho retransmetint jo per, ja fa molts anys que ho estem fent amb un periodista esportiu, amb el Rubi o amb l'Arcadi, amb qui vingui, i sempre acabes parlant amb realització i demanes l'audiència que té i està tenint molt bona audiència i et diuen, ostres, té molt bona audiència per l'hora que estem retransmetent això, t'està tenint molt bona audiència. I jo penso, i sempre penso, bueno, si està tenint bona audiència, perquè és plàstic i perquè veus uns exercicis i perquè els Jocs Olímpics, quan es mira, i però fins i tot quan fem coses aquí, és plàstic i, bueno, és agradable de veure. I penso, clar, el dia que hi hagi més, clar, es donarà la volta a tot. I no tindrem tants problemes de compaginar l'esport amb els estudis, perquè tindran uns recursos econòmics que s'ho podran permetre. I no seran aquestes beques que depenen sempre del resultat, perquè al nostre país les beques ADO queden molt boniques, però primer has de guanyar la medalla, Primer has d'anar al Mundial. I quan has sigut a l'equip finalista del Mundial tindràs un ADO. Però com aconsegueixo anar al Mundial? No ho sé.
Un ADO què significa? A nivell econòmic, quin suport teniu? Són beques econòmiques només?
Són beques econòmiques. Hi ha un recolzament a darrere a nivell del que tu pots, del suport que tu tens, per exemple, quan ets un esportista d'an o d'art, que vol dir deportista d'alto nivell o d'alto rendimiento, tens unes places universitàries reservades a les universitats, que és un 3% de la plaça, és a dir, que tan sol apurant la selectivitat, si ets esportista, doncs hi pots accedir, i poca cosa més.
Els accessos a aquests centres del rendiment també venen vinculats pels resultats de les no. proves, o no té res que veure?
No, no té res que veure. El problema que tenim en el nostre esport, hòstia, és que ara rajaré molt, és el centralisme, d'acord? Estem en un estat que sempre s'ha estat centralitzant amb coses com l'esport, i més aquest nostre està totalment centralitzat. L'equip nacional, sempre la Federació Espanyola lluita perquè estigui a Madrid. Val? Quin problema tenen? Això també surt el documental reflexat, perquè no tenen gaires pèls a la llengua, que ells no volen marxar de casa. No volen marxar de casa, llavors els han d'empassar, i llavors ja no serveix, aquests models no serveixen. Un país pioner de la gimnàstica com Romania, ara ha tornat una altra vegada, va estar totalment a fora, no es va classificar ni per anar als jocs, i a l'altre mundial van quedar els 14 o els 15, i va ser perquè la societat ha evolucionat i ells no, i mantenien aquest centre de concentració permanent. Això ja no funciona.
Aquí tenia segueix. Fama de ser molt dur l'entrenament a Romania, no sé.
A part els països de l'est, l'esport hi havia molt bons tècnics, però era molt dur. Era molt exigent, era la representació del país quan sortien a l'exterior. Val? I allà s'ho jugaven tot, i a Alemanya igual, i al nostre país igual, i a Rússia igual,
això era el ballet,
Xina.
Qualsevol cosa que tu poguessis xinesa. Treure vas a mostrar al país, i el mostren aquelles nenes que fan la gimnàstica.
Sí.
Llavors, què passava allà dins?
Llavors, gràcies, aquí Déu, podem dir, Xavier, que hi ha dos models, no? La Laia que estudia, què estàs estudiant ara?
Segon de batxillerat.
Que estàs a segon de batxillerat, ets a casa, pots fer-ho. En canvi, el Tierno és dels que estan en un lloc que
sí,
poden sortir d'aquella manera, no?
No, pot fer la seva vida. Viu, sí? Viu a la Blumet per no pagar-se un pis.
Ah,
no, Tierno. A veure, el Tierno va ser un altre cas, d'acord? El Tierno, nosaltres vam decidir que el Tierno als 17 anys, als 18, l'enviàvem a Madrid, val? El Tierno, el seu entorn familiar no era el mateix que l'entorn familiar de la Laia, d'acord? I el Tierno, doncs, per preparar-se, era millor, doncs, estar vivint a la Blume i poder compaginar tot allà. Són casos. El Tierno, jo no estic ni molt menys en contra dels centres d'alt rendiment, per qui no pugui fer-ho a casa, però el plus que tu pots donar a casa no el donarà mai un centre d'alt rendiment. I el resultat és el que és.
I, per tant, els casos vostres, com els de l'Eixiva, no n'hi han massa o sí que n'hi han? Com estan ara mateix?
No, no n'hi ha.
No. O sigui, tots estan concentrats?
La resta de l'equip femení, els últims anys, o ha estat al centre de tenificació de les Illes Balears alguna gimnasta o de l'Egiba, o estan a Madrid. Ara mateix, el proper equip jo crec que estarà tot a Madrid, sí.
Menys
la Laia i la Lore, que està allà entremig. Aquest any ha tingut problemes i veurem si arriba a l'europeu i si no està molt al cap amb els Jocs Universitaris aquest any, que tornen a haver-hi Jocs Universitaris. Com que Chengdu eren els del 2021 que es van aplaçar per Covid, en lloc de 4 anys hem hagut d'esperar 2. I una de les coses que sempre els he dit a les gimnastes quan vam començar aquest projecte de doble selecció d'entrenament, etc., que nosaltres hauríem triomfat quan tinguéssim nenes en una universitat, en uns Jocs Universitaris. Entre altres coses perquè Espanya no havia tingut un equip als Jocs Universitaris des de feia 20 anys, perquè no hi havia 25, i va ser quan es van fer a Palma de Mallorca, i perquè voldria dir que nosaltres hem triomfat amb el model perquè hem aconseguit l'èxit esportiu sense abandonar l'acadèmic, vol dir que estàs a la universitat.
Clar.
I quan hi vam anar i vam dir, ja està, que no vol dir que no volem anar cap a tot l'altre. Però això ens donava la consolidació del projecte del que predicàvem. Nosaltres no podíem tindre un èxit esportiu amb un fracàs acadèmic, perquè estaria enganyant el mateix que ha passat amb molts que tots coneixem. Llavors nosaltres havíem de defensar el que creiem, que és el compaginar la formació integral de la persona, integral, tant amb estudis com amb sortir amb els amics, com per viure amb la família, amb l'entrenament. I ara que parla una mica la Laia no parla.
No, li volia preguntar a la Laia, quan parlàvem del tema dels estudis universitaris i estàs a segon de batxillerat ara, no? Per tant, tens ja gairebé a la porta, no? Què t'agradaria fer? Què t'agradaria estudiar?
En principi, educació primària a Vic, perquè sí que és veritat que aquí a Manresa només
donen infantil.
Infantil,
sí.
Infantil, no? Si de cas,
que sigui una mica més grandet.
Ja. Exacte. Llavors, el que em queda més a prop també per poder-ho seguir compaginant amb els entrenaments és Vic.
Uh-huh.
Llavors, tinc aquesta idea bastant clara.
Bueno, molt bé.
Però, bueno.
Per tant, tu, anar a Madrid, no?
No. Jo, tot el que pugui ser quedar-me a casa, ho prefereixo. Ja no només perquè des del gimnàs estem obtenint resultats molt bons, sinó perquè arribar a casa després d'un mal entreno i poder que la teva mare et vingui i et pugui fer una abraçada, o que durant la setmana hagis tingut tenint malament en els estudis, entrenaments, etc, i poder sortir amb les amigues i desconnectar de tot aquest món, també és molt d'agrair.
Perquè Can Barça també funciona diferent ara, no? Perquè abans els tenien tancats a la Masia. Bé, el Pep Guardiola sempre explicava que s'havia fet tants temps de plorar els seus dos primers anys a la Masia. I ara els deixen anar a casa, em sembla, no? O sigui, que estan començant a fer aquesta obertura que vosaltres fa anys que esteu fent.
És que tallar la família, per mi, és una aberració per un nen, perquè el suport que pots aconseguir i tot. Nosaltres quan sovint, per exemple, abans del Mundial vam estar-hi 2 mesos, els primers 4 dies, que jo era a Xina llavors, des de Xina dient-li, Laia, para ja, ja volia tornar cap a casa. Les concentracions no aguanten, i quan li diuen, perquè la seleccionadora en aquell cas, però aquest passa, no aguanten la monotonia. la monotonia, la monotonia del treball. No són gimnastes basades a aguantar una monotonia, sinó marxar a casa, fer això, fer allò, entrenar també, també, no només entrenar. I al final et pares i dius, quan entrenes molt, sovint t'estàs desentrenant, val? El sobreentrenar ho desentrena, i cada vegada som més que el menos és más, cada vegada anem més cap aquí i més a la societat actual. Abans possiblement, jo no dic que no, doncs podies agafar una gimnasta i tindre-la 8 hores treballant sense parar, repetint tal, a base d'aquest abús psicològic i d'aquest sobreentrenament i sobreexplotació que per mi era, però que no el meu esport, sinó la majoria dels esports, o fins i tot a l'escola era normal que sí, el David havia rebut més d'una a l'escola.
M'ha semblat curiós i extraordinari això que acabes de dir, no? De dir que el sobreentreno desentrena, no?
Sí,
quan més, perquè... jo entendria la monotonia, no? Aquesta de la reiteració, tornar a fer el mateix, no? Aquests temps que esteu dintre de les concentracions, m'imagino, sí, jo, sí, que esteu molts dies, sí, no? I que la monotonia sí que deu trencar, deu ser terrible, no? Cada dia el mateix, el mateix,
que cada vegada ja sobre això.
Sí.
De que ja ho has explicat molt bé abans, una abraçada de casa, les amigues, el sortir i tal, entrar i sortir, però quan esteu a les concentracions, ja vosaltres, ja no dic els entrenadors ni els seccionadors ni res, què és el que més trobeu a faltar? No de casa, sinó que esteu allà, ara transporta't a Xina, transporta't a, no sé, on siguis. Quants dies són? Quants dies esteu?
Depèn, una competició llarga, un europeu, però solen ser, la prepares una època abans i t'estàs uns 10 dies
vist fora,
sí.
Llavors, això que mentalment estàs preparada per marxar i quan estàs allà et dona una mica de melancolia de tornar a casa o...
Sí, jo sóc molt d'estar a casa, però és que jo el que pitjor porto és, bueno, com ha dit, la monotonia, el fet d'anar a l'entrenament i ja saber què faré. Aquí no, aquí vas a l'entrenament i doncs, bueno, anem una mica sobre la marxa, sobre el que et diuen els entrenadors, però allà no, allà vas i ja saps què faràs, saps l'escalfament, la prepa, els aparells que faràs i la feina, fins i tot. Llavors, psicològicament cansa. I més si hem d'estar-hi molt.
No? Jo crec que... Ja no sé.
però jo crec que ho deies, el tema de la gestió de les emocions, jo crec ara estava pensant amb els intercanvis internacionals a la universitat i en alumnes que quan se'n van, que diu que bé, marxem no? 3 mesos a, m'ho invento, a Londres, no? Però quan porten 10 dies ja s'ha acabat el glamour de Londres i troben a faltar el pa amb tomàquet, els canelons de la iaia i l'abraçada, right, que diu la Laia.
Però no tothom ho deu fer. A tots els països es fa d'aquesta manera?
No. Però això que... espero que el nostre ho canviïn de pressa. Yeah. Perquè nosaltres tenim bastants problemes de disciplina. Per exemple, us poso un exemple. L'europeu, Altàlia, Turquia. Val? Érem a Turquia, competien els nois, l'equip se'n va a l'hotel. No, la Laia no va ser a l'hotel, la Laia és de l'equip, però en camp, on va la Laia vaig jo. La Laia no se'n va, la Laia se'n va a veure els nois. Les nenes acaben l'entrenament i se'n van a descansar a l'hotel. Diu, la Laia no se'n va a l'hotel, la Laia se'n va al Zocos a comprar
alfombres
i a veure també
el país,
Turquia, d'acord? I són una mica del règim i les nenes se'n van cap allà. Bueno, jo trenco aquesta disciplina, no els agrada, la trenco. I la pobra Laia està tota l'estona amb el mòbil comprant les coses de les altres, les bambes de la no sé què, les bambes de la no sé qui, no? Llavors, per mi, el resultat és molt important. Soc un entrenador que busco el resultat, lògicament, però sé que el resultat només me'l portarà la felicitat de l'alumne.
Però cuides la persona.
I cuido la persona.
Cuides la persona.
I possiblement els records més grans que tinguem serà amb un zoco o amb un... de tot que hem pogut fer, que no pas tancada a l'habitació de l'hotel, que és el que està fent moltes vegades. Però us he de dir que la gent a vegades m'ha dit, les xines. Sembla que es preferia estar a l'equip xino que a l'espanyol.
Sí?
Sí, bueno, són molt tancats. Espero que ara ha canviat la seleccionadora i esperem que hi hagi...
Per tant, la teva relació amb la seleccionadora com és?
Cordial. M'ho van demanar al documental i vaig contestar això.
Cordial.
Ara ja no és la mateixa. Jo, lògicament, ells...
Una relació?
Ells no creuen en...
Clar,
tenen... No, és un sistema, vas contra el sistema. Ells tenen un sistema centralista i tu sempre has tingut alguna gimnasta, en aquest cas ara hi ha la Laia i la Lore, entren la Maria amb les juniors, totes les altres que han tingut sempre, que fa falta per l'equip. Llavors han d'anar amb el PAC entrenador i trenques una miqueta aquest centralisme que tenen ells, perquè ells només creuen en aquest tipus de gimnàstica.
Però perquè és el que han fet tota la vida, no?
És el que han fet tota la vida, ningú els ha canviat. I llavors, algú et ve a tocar els nassos, doncs han de baixar mínimament del burro. Lògicament, no trenco molt, però sí, està clar que si jo estic a Turquia me'n vaig de zoco a zoco, i si estic a Egipte, doncs ens en vam anar a competir amb el Cairo, doncs vam anar a les piràmides, vam anar a fer tot el que s'ha de fer quan estàs al Cairo, i competir. I competir. No només anar allà. I llavors, clar, a ells també els hi costa molt quan han viscut una educació d'un tipus i funciona d'una altra manera. Llavors, no hi volen anar, no m'estranya.
Clar, perquè amb el que deies d'aquella gimnasta de 49 anys, clar, t'ho imagina't, pels entrenadors, quina meravella que una persona que ha començat als 6 o 7 anys, escolta'm, això és allargar la vida d'aquella persona. En canvi, amb elles ens estàs dient que als 22, 23 anys això
ja les
és terrible
grans, ja les veuen grans.
Clar, mentalment pensar, no, és que als 22 anys ja em jubilen, és que ha de ser molt dur una cosa així. Quan és molt petit o 4 o 5 anys, mira, no te'n dones compte, però quan ja tens la teva edat, pensar que et jubilen als 22, has pensar per això què és, no?
Espero que anem com els altres països. Penseu que l'últim mundial que anàvem a lluitar per una plaça olímpica, si haguéssim competit 3 setmanes abans, crec que haguéssim tret la plaça per equips, crec que haguéssim estat els 12, però aquest desentrenament que vam fer durant un mes sencer, gairebé, l'equip va baixar molt el rendiment. Havíem competit a Romania i amb els registres que teníem allà haguéssim estat al tall de classificar l'equip pels jocs. Van seguir sobreentrenant-les i vam quedar els 17.
Jo tinc una pregunta.
Jo també.
Una pregunta que m'està... com que no sé massa aquest món, però, per exemple, tu ets l'entrenador de la Laia, no? Però quan hi va com a país, deu haver-hi una entrenadora, dic jo,
Hi ha un seleccionador. Hi ha una seleccionadora.
Que és la cordial, que ara l'han fet fora i n'han posat una
altra. Això ja ho he entès. Però... la seleccionadora és l'entrenadora del Centre d'Alt Rendiment de Madrid. No és un càrrec a part com a d'altres països.
No.
És l'entrenadora.
I
però,
com
clar...
ho porteu tot això?
Cordial.
Cordial.
No, bueno. Perquè clar, és que jo pensava, a veure, tu cuides molt bé la Laia, però tens l'última paraula en aquest món quan competiu.
Amb la distribució de l'equip no, la seleccionadora acaba decidint quins aparells fa, però la resta tot.
Val.
La resta tot.
No, és que pensava, perquè té una sort
jo,
immensa.
Jo, la Míriam, que és l'altra entrenadora que hi ha al gimnàs que portem...
Suposo que per això deia que si l'altre deia que es quedaven tancades amb el...
Per això m'ha vingut el dubte quan explicaves tot això.
I per això recomano que vegueu el documental, perquè
sí, clar,
la cordial es nota, la relació amb la cordial, fins i tot alguna mirada de vosaltres, sí. Que us la mireu una mica així, es nota
sí, però clar,
de la cordial que ja no
jo m'he d'entendre amb el sistema, però no, al final no és un problema d'una persona, és un problema d'un sistema,
del sistema, sistema.
Mireu-vos els polítics, sí, sí. Del CSD qui sí, cau allà, sí. Llavors el que no saben on posar-lo se'n va a deportes,
però això fa estona que volia demanar quan ha parlat del sistema. El sistema funciona o funcionava? Perquè clar, si no funciona una cosa s'ha de canviar, llavors si és tan
no funciona.
Vale.
Cordial.
Cordial. Valentí.
No, però conec el Xavi com per dir la veritat i tal, i les coses no se'n pot amagar.
Es nota una tensió,
Però realment...
A més, jo la vaig notar, no et conec massa, però sí que t'he vist diverses vegades aquí a la tertúlia, i que aquella tensió
Molta gent del món de la gimnàstica et diu, ostres, va vindre la d'allò al teu gimnàs. Dic sí, perquè ens vam negar d'anar a Madrid a fer un control que havíem de fer. Vam dir, no, vinc de no sé on i ara no marxaré. Ara vens tu. Perquè et fan falta les gimnastes.
Clar.
T'han de fer molta falta.
Clar. La pregunta a la Laia. A tu t'agradaria quan deixis l'activitat professional, quan sigui, no posem data, t'agradaria dedicar-te a part de l'educació primària a ser, per exemple, entrenadora de futurs possibles nous gimnastes,
doncs,
masculins,
no ho sé,
o femenins,
no, no
igual,
ho he plantejat mai, la veritat.
La teva germana està contenta de fer-ho,
sí,
no?
Sí.
Això ho deia,
sí, sí,
no? Perquè
sí,
la germana, no? I,
sí.
Per comparatiu de dir, la meva germana no ho ha fet, no?
La meva germana també deia que no.
Sí, de fet.
Jo, mai, mai, ui.
No m'hi sàpiga res. No m'hi sàpiga res, no?
Sàpiga res.
Que té els més petitons.
La... Sí, comença amb un grup de petites i es van formar.
Mm, mi, les miren amb una cara d'adoració a elles, les peques. Escolta, oh, oh.
Clar, clar, no? Jo sé les referents, no?
Els referents,
clar,
sí,
clar,
sí.
Clar, que sigueu molt joves, però sempre sou referents pels més petits.
Pels que venen,
no?
I tant.
I la teva germana nota... Que ha canviat una miqueta la manera de treballar amb els anys o les estratègies, perquè clar, en 3 anys canvien les coses, no és el mateix.
Bueno, doncs no ho sé, no n'he parlat amb ella d'això, la veritat.
Doncs és per demanar-li, perquè encara que sembli que no, les generacions van canviant i la forma de fer va canviant. Per exemple, això que deies tu de concentració, m'imagino fa 30 anys deien concentració, aquí es concentra, home, per les Olimpíades del 92 hi van haver unes concentracions brutals a tot arreu, allà hi van haver una quantitat de juguetes rotos que es diu impressionant. Allò va ser el desastre de la història, el post-Olimpíades que hi va haver, i amb el món del gimnasta encara més. Per tant, està demostrat, i tu pots explicar, que això no funciona. Però, malgrat tot, en 3 anys, la vida de les persones canvia, la societat, els comportaments. Per això t'ho demanava, si ho havíeu parlat amb la Lorena. Perquè ells segur que no se'n donen compte, tu et vas adaptant als temps.
No, però me'n dono compte.
Te'n dones compte que canvia?
Cada vegada costa més ensenyar-los i fer gimnàstica amb els nens. Cada vegada més, cada vegada més.
Ah, sí?
Clar, ara pensa que vas pel carrer, i si hi ha soroll els nens porten cascos.
Sí.
Van al Castelldefels amb cascos. Ah, jo aquests nens els hi tinc que... Els petardos fan soroll. Mm. Doncs la voltereta...
Fa mal.
Gira, i allò fa mal. I obrir les cames i aguantar una mica el mal perquè el baixi. I clar, estem en una generació de porcellanes que costa molt. Però no el meu esport, tots, eh? Sí. Penseu que...
A tot arreu, hi ha l'escola, a tot arreu.
Millors sistemes d'entrenament, molt millors. Molt millors materials, bambes, els tatamis, els tatams de tot és millor material. Les perxes donen més, etcètera, etcètera, etcètera. Sistemes d'entrenament, es coneix tot. I els rècords del món estan allà, que es mouen molt poquet. No es mouen amb, tal com s'haurien de moure, amb el que ha evolucionat el material i els coneixements. La matèria prima ja no és la mateixa. Hi ha gent que no s'ha creat al carrer, no té la força que et donava la vida, tot plegat. No hi és. I a nivell mundial, estic parlant a nivell d'aquí, a nivell mundial.
No només a físic, mental, perquè avui en dia dir-li a un nen de 6 o 7 anys que no, la mateixa mare o el mateix pare, estàs frustrant el meu fill.
Sí,
absolutament.
Clar, això abans no es donava.
Dues preguntes ràpides, si caben, de tot el món aquest amb el que et mous de l'esport, què és el que més t'agrada, que dius que xulo, i allò que dius el que menys t'agrada, allò que si poguessis faries, si alguna cosa relacionada amb l'entrenador no la diguis, que si de casa et truquem a la tarda?
No, bueno, jo penso que el que més m'agrada és el fet de que la gimnàstica és un esport que visualment és espectacular, que realment els moviments i la percepció que tenim quan som a l'aire és increïble. O sigui, som com molt afortunades d'estar fent un doble mortal i saber on som, saber com cauràs, saber on és el terra per caure bé i no fer-te mal. Llavors jo penso que això és una gran virtut que tenim les gimnastes. I el que menys m'agrada, doncs, no t'ho sabria dir, segur que moltes coses, però una així...
Després ens envies per WhatsApp i llavors, si de cas... No.
Ja t'ho puc dir jo, les repeticions de preparació física.
També, sí.
Les repeticions?
Clar, anar repetint, suposo.
Una reiteració, pam-pam.
La reiteració. La intentem no fer, però moltes vegades l'única manera d'agafar l'algú és... Vinga, som-hi.
Clar, requereix un esforç i l'esforç ara ja no està de moda.
Esforç, constància, els valors.
És el que parlava avui.
Escolteu, moltes gràcies per haver vingut, Laia, Xavier, com sempre un plaer escoltar-vos i explicar-nos i fer entendre que no és un esport minoritari, ni molt menys com ens acabeu d'explicar. I molta sort, Laia. Esperem veure't a Los Angeles.
Gràcies.
David, Valentí,
Rosa, gràcies per ser aquí un dia més. I a tots vosaltres, nosaltres demà tornarem aquí a les tertúlies de Ràdio Manresa i Canal Taronja. Adéu-siau.
Adéu.
Barra Lliure, amb Pilar Gonyi.
Son las dos, la una en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes, Niel.